la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 219 des dels nostres inicis i 35 d'aquesta sisena temporada. A la història del cine ha hagut molts actors, però pocs com Juan Diego, que aconseguia emocionar-nos fins al punt de que arribéssim a odiar o estimar els seus personatges. Aquest fet va quedar demostrat en algunes de les seves pel·lícules com Los Santos Inocentes, La Corte del Faraón o Dragón Rapid. El passat 28 d'abril, l'actor va morir a Madrid als 79 anys d'edat. És per això que avui hem volgut repassar algunes de les interpretacions més recordades de l'intèrpret. Recordem que al llarg de la seva carrera, Juan Diego ha guanyat 3 premis Goya de les 9 nominacions a les que optava, 5 premis a millor actor en el Festival de Màlaga i una Conxa de Plata a millor actor en el Festival de Sant Sebastià. Però abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, som-hi!
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Juan Diego Ruiz Moreno va néixer a Bormujos, un municipi a 7 quilòmetres de Sevilla, un dilluns 14 de desembre de 1942. L'actor explicava que havia passat una infància feliç i completament normal, fugint dels policies locals quan la pilota, amb la que jugava a futbol amb els seus amics, colpejava contra el vidre de l'Ajuntament. Tot i que sempre s'havia sentit identificat amb el seu poble, de jove va decidir estudiar a Sevilla per evitar dedicar-se a les feines del camp. La seva primerenca vocació interpretativa va prendre forma l'any 1957, quan es va pujar per primera vegada dalt d'un escenari. 3 anys més tard, a Sevilla, va interpretar Esperando a Godot, de Samuel Beckett, un treball polèmic que va fermar el seu prestigi entre la crítica. L'intèrpret va ampliar la seva formació en el Conservatori de Música i Declamació, estudis que li van permetre entrar en contacte amb Televisió Espanyola. Els seus primers treballs, a la petita pantalla, van ser en produccions com Primera Fila, Teatro de Família, Novela, Teatro de Siempre i els mítics Estudio Uno. En total va participar en més d'una trentena d'obres teatrals televisades on va interpretar personatges escrits per Oscar Wilde, José Zorrilla, Henrik Ibsen, Carlos Arniches o Arthur Miller. encara que va debutar en el cine de la mà del director Eloy de la Iglesia, concretament en el llargmetratge Fantasia 3, durant molts anys la seva prioritat va ser el teatre. El cine no deixava de ser, per Juan Diego, un assumpte d'ordre econòmic. Tres anys després, i també sota la direcció d'Eloy de la Iglesia, va encapçalar el repartiment de Algo Amargo en la Boca. Els que eren nens, als inicis dels anys 70, també recordaran a Juan Diego al programa infantil Cuentatopos, aquell espai, evidentment, emès per la U de Televisió Espanyola, on interpretava a unes cures xemeneies que parlava al revés. Amb ell estaven Tina Sainz o Manuel Galeana. En aquest programa, Rosa León va començar a popularitzar temes com La canción de la vacuna, de María Elena Walsh, una escriptora i compositora argentina que a més escrivia els guions del programa. També, des de molt jove, va prendre consciència política i es va acostar al Frente de Estudiantes Sindicalistas, que era la branca juvenil del falangisme dissident, que donaria origen a la Falange Española Independiente. Però posteriorment acabaria derivant cap a una militància en el, en aquells moments clandestí, Partit Comunista d'Espanya.
Que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en las noches de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas de rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos ya deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Vete, vete de mí.
L'any 1975, concretament el 4 de febrer, Juan Diego, juntament amb les populars Concha Velasco i Ana Belén, va ser un dels líders de la vaga d'actors que reivindicava la reducció de la jornada laboral pels intèrprets teatrals. L'intèrpret va patir l'inevitable veto per part de l'ens públic. arran d'aquesta manifestació de progressisme. Aquell mateix any, Juan Diego va aparèixer al costat d'Ana Belén a la polèmica pel·lícula La criatura, d'Eloi de la Iglesia, i també va participar en el primer film de Francisco Rodríguez, La casa grande. Aquesta producció va participar en el Festival Internacional de Cine de Berlín. En aquells moments, Juan Diego ja era conegut a l'estranger arran de la seva participació 5 anys abans en el film d'Ettore Scola, El demonio de los celos, protagonitzat per Marcello Mastroianni i Monica Vitti. L'any 1984, després de 4 anys sense aparèixer a la pantalla gran, Juan Diego protagonitza al costat d'Alfredo Landa, Terele Pávez i Paco Rabal, Los Santos Inocentes, una pel·lícula dirigida per Mario Camus i basada en la novel·la homònima de Miguel Delibes.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
A l'Extremadura dels anys 60, Paco el Bajo i els seus familiars treballen com a jornalers en una casa de camp i pateixen en silenci la submissió dels seus amos, que els exploten i els tracten gairebé com a animals. Mentrestant, Paco somia que algun dia els seus fills puguin estudiar. Mario Camus, cineasta especialitzat en adaptar per a la pantalla gran prestigioses obres literàries, com ja havia fet amb La colmena de Camilo José Cela i La leyenda de l'alcalde de Zalamea de Lope de Vega, dirigeix aquest retrat extremadament cru i realista de les relacions entre els senyorets i els seus servents a l'Espanya dels anys 60. A destacar el treball de veterans com Alfredo Landa i Francisco Rabal, que van rebre ex aequo el premi a millor actor del Festival de Cannes, així com el Fotograma de Plata. Gràcies a Los Santos Inocentes, Juan Diego va consolidar la seva carrera en el cine. Prenent com a pretext la popular sarsuela de Guillermo Perrin i Miguel de Palacios, La corte de Faraón, pel·lícula dirigida per José Luis García Sánchez, proposa una farsa sobre la repressió sexual i política a l'Espanya dels anys 40. En el repartiment acompanyen a Juan Diego una jove Ana Belén, donant regne solta a les seves facetes d'actriu i cantant, un també jove Antonio Banderas i un fantàstic Fernando Fernán Gómez. La pel·lícula es va endur la Conxa de Plata del Festival de Sant Sebastià.
Son las mujeres de Babilonia las más ardientes que el amor crea. Tienen el alma samaritana, son por su fuego de Galilea. Cuando suspiran voluptuosas, el Babilonio muere de amor. Y cuando cantan, ponen sus besos en cada nota de su canción. Ahí va, ahí va, ahí va Babilonio que marea. Ahí va, ahí va, ahí vámonos pronto a Judea. Ahí va, ahí va. Hay otras hembras tan incitantes, arden sus ojos de amor la llama, buscan sus labios besos amantes. Como palmeras que el viento agita, doblan y danzan sus cuerpos bellos, dando en sus giros al aire ardiente la negra seda de sus cabellos. Ahí va, ahí va, ahí va Babilonio que marea. Ahí va, ahí va, ahí vámonos pronto a Judea. Ahí va, ahí va. Vámonos allá.
L'any 1986 va participar en El viaje a ninguna parte, la crònica de Fernando Fernán Gómez sobre un món on no tindrien lloc els antics comedians, i Dragon Rapid, de Jaime Camino, on l'actor encarna a un Francisco Franco a punt d'incorporar-se al bàndol nacional. Per la seva interpretació en aquesta pel·lícula, Juan Diego va rebre la primera de les seves candidatures als Premis Goya en la també primera edició del certamen. Dragon Rapid és el nom d'un avió bimotor que el 17 de juliol de 1936 va traslladar el general Francisco Franco a Marroc per posar-se al davant de les tropes insurrectes. L'historiador Romain Gubern va ser l'autor d'aquest guió on per primera vegada el dictador es mostra com a un personatge coneixent-ne les intimitats, com la seva dona Carmen Polo li deia Paquita i com si fos Lady Macbeth li omple el cap per tal de que assumeixi la prefectura de l'estat després del cop. Després de 7 anys apartat de la direcció cinematogràfica, Fernando Fernán Gómez va tornar l'any 1986 amb dues pel·lícules estrenades amb 5 mesos de diferència, Mambrú se fue a la guerra i El viaje a ninguna parte. Uns mesos abans de la seva estrena s'havia constituït l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. L'any següent, l'Acadèmia atorgaria per primera vegada a la seva història uns premis Goya, que distingirien a El viaje a ninguna parte com el primer llargmetratge en guanyar el Goya a millor pel·lícula i a Fernando Fernán Gómez amb el Goya a millor director. El cineasta no va recollir cap d'ells i fins i tot no va ni presentar-se a la gala, degut a la seva coneguda aversió als premis. Fernán Gómez va intentar reparar el que per alguns va ser entès com un lleig a l'Acadèmia amb la seva presència a la gala de la segona edició dels Goya, on va pronunciar un ocorrent discurs sobre que pocs són els premiats i quants els nominats sense premi. El viatge a ninguna parte compta amb un repartiment en estat de gràcia liderat per una magistral interpretació de José Sacristán i un inconmensurable Juan Diego que al final del film té una inoblidable seqüència de redempció. Això sí, sense menysprear a un magnífic Fernán Gómez i a un Gabino Diego que donava les seves primeres passes en el món de la interpretació.
No, ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después. Amor que se perdió en la nada y vivo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. No, no, no. Pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó. Sin querer, caminemos, tal vez nos veremos después.
La llanterna màgica. 6 anys al teu costat.
La segona nominació als Premis de l'Acadèmia Espanyola li va arribar amb La noche oscura de Carlos Saura, l'any 1989, on l'actor donava vida a San Juan de la Cruz. A la dècada dels 90, després de 5 anys d'intensa activitat cinematogràfica, Juan Diego va tornar a centrar-se en la seva passió de sempre, el teatre. Un còctel gairebé explosiu, compost per la interpretació de Juan Diego, direcció de Jesús Cracio, text de Charles Bukowski i música i veu de Tom Waits, servia per reobrir les obres del Teatre Alfil de Madrid amb l'estrena de No hay camino al paraíso, nena. L'espectacle suposava la tornada de l'actor als escenaris després de 10 anys. Poc abans s'havia estrenat El rei pasmado, d'Imanol Uribe. A primers de 1990, Imanol Uribe va llegir d'una tirada la novel·la de Gonzalo Torrente Ballester, Crònica del rei pasmado, i el dia següent el va trucar demanant-li els drets. El problema va ser convèncer-lo perquè havia tingut una mala experiència amb el cine i era molt rebec a repetir. La producció narra les peripècies del rei Felip IV, un jove inexpert en política i en amors. D'un monarca provoca l'escàndol fora i dins dels murs de palau. El corre és la veu de que ha vist despullada a Marfisa, una de les prostitutes més velles i cares de la cort, i s'ha quedat corrobat entre els seus braços, posant el paper de la reina molt qüestionat. Després, pretén veure també despullada la reina. Malgrat l'oposició i l'escàndol de l'església, el rei no pararà fins a veure complerts els seus desitjos. La producció va rebre 14 nominacions als Premis Goya i en va guanyar 8, incloent el de millor pel·lícula, director i millor actor de repartiment per Juan Diego. En el teatre va estrenar dues obres abans de finalitzar la dècada dels 90, Hipólito, de 1995, i El lector por horas, on compartia escenari amb Jordi Dauder i Clara Sanchís. A punt de finalitzar la dècada, es produeix la seva tornada al cine En París, Tombuctú, de Luis García Berlanca. Aquesta va ser la darrera pel·lícula d'un dels grans directors de cine espanyol que, no podem negar, no està a l'alçada de les seves obres mestres. En aquesta producció, Juan Diego encarnava un anarquista que es passejava despullat pel poble. Per aquest paper, va guanyar el segon Goya com a millor actor de repartiment.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue,
y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un ladrón, cualquiera es un señor, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches ve llorar la vida contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que roba, que el que mata o está fuera de la ley.
L'Associació d'Escriptors Cinematogràfics d'Andalusia va decidir homenatjar a Juan Diego l'any 2000 i aquell mateix any l'actor va repetir candidatura amb You Are the One, una història d'entonces, de José Luis García, on l'intèrpret va donar vida a un capellà que no creia en el seu ministeri, que es mostrava desenganyat de la vida i que, malgrat la seva ideologia, confessava admirar a Pablo Picasso. La trama ens situa a finals dels anys 40. Julia pateix una profunda depressió després de l'engarjolament del seu xicot, un destacat pintor anarquista. El seu abatiment és tal que decideix allunyar-se de Madrid i passar una temporada en el petit poble asturià de Cerralbos del Sella, on està la casona familiar on va viure els estius de la seva infància. Allà l'espera Tia Gala, la masovera que viu amb la seva jove, Pilara, i el seu net, Juanito. La relació que estableix amb ells, amb el mestre Don Orfeo, i fins i tot amb el capellà Don Matías, farà que per primera vegada en molt de temps la senyoreta de la capital no es senti sola. La producció va rebre 12 candidatures als Premis Goya i en va recollir 5.
Traffic's worn in the silence of my life. hungry yearning deep inside of me, under the hide of me.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
L'any 2002, Juan Diego va tornar a la televisió per posar-se a les ordres de Benito Zambrano a Padre Coraje, paper pel que va obtenir el Premi de la Unió d'Actors. Un any més tard, el govern d'Andalusia va decidir atorgar-li la Medalla d'Andalusia i el Premi José Valdelomar. Aquell mateix any acaba el rodatge de Torremolino 73, de Pablo Berger, on l'actor es posava a la pell d'un productor de pel·lícules porno amateur. Poc després, Juan Diego encadena la filmació del Séptimo Día, de Carlos Saura, on es va convertir en un dels responsables de la matança de Puerto Rico, amb la filmació de La vida que t'espera, dirigida per Manuel Gutiérrez Aragón. El 9 d'octubre de 2005, comença a emetre's Los hombres de Paco, una exitosa i popular sèrie que va estar durant 5 anys en antena i 9 temporades. L'actor va compartir repartiment amb Paco Tous, Pepón Nieto, Hugo Silva i Adriana Ozores, entre d'altres. El seu personatge, el comissari Don Lorenzo, va ser un dels més populars de la comèdia que emetia Antena 3 Televisió.
No sé por qué me gusta así tenerte tras mi espalda, pintándome palabras tú, estate quieto y ven aquí, eres como un niño grande, manejando un tanque de papel. Y que todo esto tan solo es un vendaval y me haré cometa. Y que todo esto tan solo es una canción y caeré rendida. Sepa lo que es, saltándome las reglas voy a imaginarme un día más en el porche de cualquier motel y hacer cosquillas en tus pies. Solo es un
Gràcies a Los Hombres de Paco, Juan Diego va ampliar la seva col·lecció de reconeixements amb els fotogrames de plata a millor actor. L'any 2006 va compartir protagonisme amb Ángela Molina a El Triunfo, de Mireia Ros, i amb Juan Diego Botto a Vete de mí, de Víctor García León. En el film, interpretava el rol de Santiago, un actor cinquantí, vingut a menys, que es veu obligat a llotjar a casa seva a un fill que ronda la trentena, el que interpreta Juan Diego Botto. A la 21a edició dels Premis Goya, per fi va obtenir la seva primera distinció com a millor actor principal, un just reconeixement a una trajectòria que havia conegut fins aleshores altres nominacions a aquests premis, dos d'elles a millor actor principal. L'actor va continuar vinculat al món del cinema i va participar en 12 produccions més fins la seva darrera, El Cover, pel·lícula dirigida per Secund de la Rosa i estrenada el 23 de juliol de 2021. A destacar en aquesta darrera època la seva interpretació del general Alfonso Armada a 23F, la pel·lícula, de Chema de la Peña, pel que una vegada més va estar nominat a millor actor de repartiment. Pel que respecta a la seva vida personal, tot i que era molt discret, Juan Diego era pare de dos fills, Adán i Diego, fruit de la seva relació amb la també actriu Paquita Villalba i amb Clara Sanchís Mira, respectivament. A l'actor també se'l va relacionar amb Concha Velasco, abans de conèixer a Paco Marsó, Ana Diosdado, amb la que va tenir una relació de 2 anys, i els seus darrers anys els ha passat al costat de Maria Ruiz Cruz. Juan Diego era moltes coses. Totes elles dures, combatives i, malgrat el contrasentit que pugui semblar, entranyables. Juan Diego era, abans que res, una veu. El noi de poble, aliè a èlits intel·lectuals, va acabar per ser Juan Diego, la més vibrant de les veus trencades i roges. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Interminable, te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.
La llanterna màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.